104, preparados para un mundo sin internet, y que signa Esther Paniagua.
Arrac 1. No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Fa uns 10 dies que va haver-hi una fallida, va una caiguda de serveis de Facebook, Instagram i WhatsApp, que sembla que era el més important pel que vaig veure jo en aquesta petita crisi que va haver-hi a les xarxes. I justament aquella mateixa tarda m'havia arribat la comunicació de que es publicava un llibre amb el títol de Error 404, Preparados para un mundo sin internet, i el signava Esther Paniagua. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Supongo que estos días habrás recibido bastantes llamadas interesadas en comentar tu libro, o en hablar de tu libro.
Claro, como ha pasado la caída de WhatsApp, de Facebook, pues...
¿Tú recuerdas en qué situación viviste la caída del servicio de estos tres monstruos digitales?
Yo estaba trabajando y no me había enterado hasta que me llamó una compañera de la editorial, de Debate, sí, y me dijo, oye, Esther, que se ha caído WhatsApp y entonces, se está empezando a hablar de tu libro, ¿no? Y eso fue el motivo por el que me enteré, asociado al libro. Yo, la verdad es que, estaba tranquilamente escribiendo en mi ordenador y no me había percatado.
Bien, pues ya viste, ¿no? Hem de dir que Esther Paniagua és periodista, està especialitzada en ciència i tecnologia i col·labora i escriu a El País, L'Espanyol, Dimesí, Xataca, Muy Interesante, i a part està reconeguda com una de les top 100 dones líders d'Espanya el 2019 i 2020. Supongo que muchos te habrán comentado, yo he pasado el libro a personas para que lo vieran, digo, mira, un libro muy, muy actual, y todos dicen, vaya, es un libro apocalíptico. Y precisamente en la contraportada del libro se habla de que realmente no es un libro apocalíptico o con perspectiva apocalíptica.
Es una llamada un poco al despertar, y es un ensayo, no es una novela, ¿no? Aunque pueda parecer una novela, pero esto al final no es apocalíptico porque es una realidad que podría suceder, y este es el producto de mi investigación, hablando con expertos en ciberseguridad y expertas, con pioneros de Internet, los creadores de Internet, con exagentes secretos, con los llamados guardianes de Internet, donde te explican las formas en las que realmente se puede producir un apagón y qué consecuencias podría tener, aunque ni siquiera sabemos exactamente el alcance de esas consecuencias, porque todo está tan conectado que no sabemos ni siquiera qué está conectado, ¿no? O sea, hasta qué punto, cuál sería el efecto dominó. Pero sí sabemos que afecta seguro a servicios críticos de hospitales, de universidades, empresas, instituciones, centros educativos,
bancos,
a nivel individual, por supuesto, bancos, sí, todo, a todo.
Bien, parece que vivimos de forma inconsciente la posibilidad de que eso se produzca, y cada día parece que tenemos más confianza en ceder nuestros datos e incluso muchas de las operaciones que realizaríamos de forma física en muchos casos, y renunciamos a ellas y las dejamos en manos de la tecnología de pantalla, ¿no? ¿Crees que pecamos de ingenuos?
Creo que pecamos de cómodos, pero que cada vez más estamos dándonos cuenta de, o aprendiendo o conociendo cómo se usa esta información y exigiendo que deje de hacerse, ¿no?
Yeah.
Estamos viviendo en una realidad que es contradictoria, por una parte, ¿no? Se ha convertido Internet en una fuente de conflicto interno. Seguimos viendo colas para comprar el último iPhone, las redes sociales continúan atrayendo millones de usuarios, Google no ha perdido el monopolio de las búsquedas, ni mucho menos, pero son las acciones que cada vez más están asociadas a un sentimiento de culpabilidad y de rechazo, ¿no?
Yeah.
Y de hecho, esto ha llevado incluso, pues, a la creación de aplicaciones alternativas, de estrategias para preservar la privacidad de los usuarios, de herramientas contra ciberataques, de utilidades para saber cuánto tiempo dedicamos cada día al móvil y a qué aplicaciones, de redes sociales alternativas, etcétera. Y por su parte, las grandes empresas que dominan la esfera online, que se les llaman las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pues no son ajenas a ello, obviamente, ¿no? Y entonces están tratando de mostrar su lado amable, pues con herramientas contra la desinformación, por ejemplo. Y el problema es que las acciones positivas no compensan, representan una millonésima parte de su negocio, ¿no? Yeah. O sea, la ecuación entre unidades de acción perjudicial versus unidades de acción apropiada o correcta, sí, sale en números rojos, claramente.
Estos días también ha sido actualidad una ex trabajadora de Facebook que declaró y manifestó su vergüenza y también su indignación al ver cómo funcionaba Facebook como negocio. Y en algún momento pensaba, digo, bueno, pero hay otras empresas, muchas, que no son Facebook ni están en el entorno cibernético digital, que hacen lo mismo, ¿no?
Claro, al final todo lo peor del ser humano se traslada a la esfera digital y muchas veces se potencia, se convierte en exponencial y se perpetúa, ¿no? Pero obviamente esto es un problema humano, ¿no? Yeah. No es un problema tecnológico lo que tenemos que resolver. Entonces necesitamos mejores herramientas, igual que en lo offline necesitamos y tenemos, contamos con leyes y con herramientas de gobernanza, necesitamos esas mismas herramientas en la esfera online. No hay democracia online y esto no puede ser porque vivimos en sociedades democráticas y no podemos estar funcionando de forma antidemocrática en nuestra vida digital, que es parte de esa vida real y además cada vez más, ¿no? Cada vez vivimos más mediados por las pantallas, entonces no podemos permitir que esa vida no sea democrática, ¿no?
Ya. Supongo que hay muchas personas que tienen ya muy asumido que la tecnología es un factor importantísimo en el futuro de nuestra vida en este planeta, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro sector de población que teme un abuso de ese poder de la tecnología, y podríamos poner casos que a lo mejor ya se están dando en China, por lo que hace al control de nuestro comportamiento, de nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. ¿Existe el peligro de que si no controlamos, si no vigilamos, si no reaccionamos, acabemos bajo, déjame que lo ponga entre comillas, una dictadura tecnológica?
En cierto modo, ya se están dando ejemplos de esto, ¿no? Porque, y además con la COVID, me vienen a la cabeza muchos ejemplos que se hicieron de herramientas que invadían no solo la privacidad, sino que permitían conocer pues las conexiones sociales de cada persona y otros muchos detalles con la excusa de la COVID. Se obliga a usar estas herramientas diciéndose que solamente van a ser con fines de salud, y después resulta, como en Singapur, que se trasladan estos datos a la policía, ¿no? Y entonces ya pueden usar el mapeo de esas relaciones personales para incriminar a gente o cualquier otro uso policial. De igual forma, ha habido otras herramientas que sí que además se han usado también, incluida en España, cuyo uso es muy, muy cuestionable para la COVID, de invasión en la privacidad en cuanto a salud, ¿no? Porque una empresa tiene que saber los datos de salud de su empleado o por qué se usan cámaras termográficas para controlar la temperatura de la gente, que además no funcionan, y el hecho de que una persona tenga una temperatura de 36 grados, o sea, de 37, 38, no quiere decir que tenga COVID, ¿no? Yeah. Quiere decir, se están implementando muchas medidas que no tienen sentido ni siquiera a nivel sanitario porque no son indicativas, ¿no? O el pasaporte COVID también puede ser muy controvertido. Todas estas medidas que aceptamos muchas veces sin cuestionar, que no son propias de un estado democrático y que se justifican pues eso, por estados de emergencia o de alarma, tenemos que mirarlas muy con lupa. Tienen que estar hiperjustificadas y además ser proporcionadas. Según mi análisis, en nuestro mundo actualmente tenemos una mezcla entre el mundo orwelliano y el mundo de Aldous Huxley, también un paralelismo con el de La máquina se para de Ian Foster, porque en nuestra realidad tenemos, por una parte, vigilancia masiva, control, censura, represión, a mayor o menor escala, según la parte del planeta en la que nos toca vivir, ¿no? Y luego, por otra, se nos condiciona a querer obedecer, ¿no? Como dicen los autores de otro libro que se llama Reengineering Humanity, como no tiene una traducción directa, ¿no? Yeah. Como una reingeniería de la humanidad.
Sí.
Y luego, como decía Huxley, pues como esclavos, somos como esclavos que aman su servidumbre, ¿no? Porque estamos felices de usar todas esas comodidades que disfrutamos a través de las plataformas y herramientas digitales, en las cuales pensamos que somos los sujetos, pero en realidad somos los objetos. Nos yeah. usan ellas a nosotras para sus fines, ya sean comerciales o políticos, ¿no?
Por lo que estás diciendo, podríamos deducir que actualmente impera la inmediatez y la comodidad como objetivos principales, ¿no? Y a partir de aquí,
la cultura del consumismo, que también esto es una consecuencia de esa cultura del consumismo que Estados Unidos ha exportado muy bien, ¿no? Y hablamos, bueno, pues antes hablábamos de coches y ahora hablamos de móviles y otros dispositivos, y de ahí a servicios online y productos que lo único que quiere es mantener nuestra atención a toda costa, ¿no? Aunque sea a costa de nuestra salud mental y nuestra economía, ¿no?
Y ante todo eso, ¿qué papel puede jugar el usuario?
Pues, a ver, hay varias cosas que los ciudadanos podemos hacer, y además no tenemos que manifestarnos todos a la vez,
ya.
Pero sí manifestarnos de algún modo, exigir a nuestros gobernantes que cambien cosas, y también con nuestras acciones de consumo, por ejemplo, ¿no? Negándonos a usar ese tipo de aplicaciones que van contra nuestra privacidad, estamos mandando señales al mercado, y al final el mercado va a responder, porque si las empresas no, o sea, si la gente no compra esos productos, pues las empresas se van a pique, ¿no? Incluso con un porcentaje pequeño de usuarios que empiece a reaccionar, es suficiente para enviar una señal.
Ya, pensando en precisamente en la vida digital, en muchos casos dices, bien, tenemos la realidad de la calle, de nuestra vida cotidiana cuando salimos a trabajar, etcétera, y la realidad, que es otra realidad que también se mueve, que también existe, que también nos genera reacciones y emociones, que es la realidad digital. Igual que regulamos la realidad cotidiana, nuestra vida cotidiana, habría que buscar una regulación equivalente a la vida digital, cosa que hemos comentado antes. La pregunta es, ¿lo hemos de hacer igual que lo hemos hecho en la realidad de nuestro día a día? ¿O hemos de intentar regular esa otra vida, esa otra realidad, con otros parámetros que todavía desconocemos la mayoría de la gente?
Yo diría en este sentido que obviamente no hay respuestas correctas ni varitas mágicas, ¿no? Pero esas dos realidades son una sola realidad. Entonces, lo que pasa es que tenemos dos varas de medir diferentes, y hemos permitido a compañías monopolistas que sean las que establezcan las normas del juego, ¿no? O sea, en lugar de ser procesos elegidos democráticamente, son empresas que se han establecido ahí y dictan las normas, ¿no? Entonces, Internet es un mundo, Internet es global, ¿no? Por lo cual necesitamos una gobernanza global de estos sistemas. Probablemente podríamos pensar en soluciones un poco creativas o diferentes. A mí me parece que sería necesario establecer una especie de alianza democrática, ¿no? Por la gobernanza digital, que es una de mis propuestas en el libro,
sí.
en Error 404. Una alianza no solo de democracia, sino también de países en vías de democratización, precisamente para hacer frente hacia esa tendencia autoritaria de otros países en el gobierno de lo digital, en la cual establezcamos límites, ¿no? Por ejemplo, una zona de comercio digital en la cual no se permita a ninguna empresa, a ninguna de estas plataformas, ofrecer sus servicios si no cumplen las normas, ¿no? Dentro de esa alianza y de esos países que pertenezcan en la alianza, y otras muchas medidas, ¿no? Que necesitamos implementar para realmente llevar la democracia a la vida online.
Mira, ya que establecemos este paralelismo de mundos virtuales o reales, podríamos hablar de que Internet también está padeciendo una crisis equivalente a la del cambio climático, pero tecnológicamente hablando.
Justo esta reflexión me surgía ayer en una conversación con mi pareja, porque hablábamos, bueno, ¿por qué es ahora el momento adecuado? ¿Por qué va a suceder un cambio en Internet? ¿Por qué tenemos motivos para esa mejora de esa gobernanza democrática digital? Porque, bueno, después de las guerras mundiales, en España después de la dictadura, los motivos estaban claros y había una fuerza común, ¿no? Sí. En pro de esa transición o en pro de de generar esas organizaciones supranacionales que conservasen la paz, ¿no? Pero ahora mismo no estamos en esa situación de posguerra o posdictadura, ¿no? Pero igual que con el cambio climático, creo que estamos llegando a un punto en el cual, después de muchos años de empezar a ver las orejas al lobo, de contar con datos y con hechos, con evidencias, con investigaciones periodísticas, con sentencias, con investigaciones judiciales que nos demuestran que las cosas realmente están yendo por un mal camino, ya nos empezamos a dar cuenta que o actuamos o se nos acaba el tiempo, ¿no? Está pasando con el cambio climático y creo que está empezando a pasar, todavía me parece que queda un poquito de transición en el aspecto digital.
Recuerdo una frase de un amigo mío que siempre decía: está muy bien mirar la pantalla, dice, el problema es cuando la pantalla te mira o te lee a ti. Igual es una de las premisas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de coger el móvil y internarnos ya en ese mundo digital paralelo al que vivimos. Error 404 es el título del libro, Preparados para un mundo sin Internet, y la seva autora es Esther Paniagua. Esther, gracias por el libro y muchísima suerte, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Jordi, un placer.
A ti, hasta luego.
No hi som per festes, amb Jordi Beltrán. RAC 1. Fred, fred, calent, calent. Una casa calenta i un aire net? Edilcamin. Jo sóc el foc. Edilcamin li ofereix estufes, calderes i xemeneies de llenya i de pèl·let amb l'innovador sistema AirCare. Consulti la nostra web edilcamin.com. Condueix la gamma SUV Eco de Hyundai i gaudeix de les últimes novetats en conducció híbrida i elèctrica. I ara, emporta't el nou Tucson híbrid per 298 euros al mes, amb el nostre rènting a particulars, amb tot inclòs i lliurament immediat. Descobreix la gamma SUV Eco més completa del mercat. Més informació a Hyundai.es.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies.
Diumenge 28 de novembre torna la mítica Jean Boen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a JeanBoen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno d'home o de dona. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fritz Ravi, Hyundai i Coca-Cola. Diumenge 28 de novembre, corre la Jean Boen. Torna la gran festa de la Casa de l'Heroi Merlin amb més de 500 preus excepcionals fins a l'1 de novembre. Com el preu del moble de bany Ona, amb taulell resistent a l'aigua i a les esgarrapades, i el lavabo Castellón, els dos per només 139 euros. Compra a leroimerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
RAC 1 i Endesa presenten Concerts RAC 1. Un cicle de concerts íntims per impulsar els nostres artistes.
Dimarts 19 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, des de la Torre Bellesguard de Barcelona, David Ros, una de les veus amb més personalitat del país, presentarà el nou disc Estimant Salvatge i us farà gaudir d'una experiència que us atraparà. Un concert només pels oients de RAC1, des del castell d'Antoni Gaudí, on gaudireu de la música a l'aire lliure, allunyats del bullici i el soroll del centre de la ciutat, seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid. Apunteu aquesta data. Dimarts 19 d'octubre, David Ros en concert. Aconseguiu les invitacions a RAC1.cat.
Concerts RAC1, amb el suport d'Endesa.
L'energia de la cultura.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.
fred, fred, calent, calent. Una casa calenta i un aire net? Edil Camin. Jo sóc el foc. Edil Camin li ofereix estufes, calderes i xemeneies de llenya i de pèl·let amb l'innovador sistema AirCare. Consulti la nostra web edilcamin.com.
Condueix la gamma SUV Eco de Hyundai i gaudeix de les últimes novetats en conducció híbrida i elèctrica. I ara, emporta't el nou Tucson híbrid per 298 euros al mes, amb el nostre rènting a particulars, amb tot inclòs i lliurament immediat. Descobreix la gamma SUV Eco més completa del mercat. Més informació a Hyundai.es.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. A RAC1 no hi som per festes.
Usted y yo no somos tan diferentes. Ambos nos pasamos la vida buscando los puntos débiles en los sistemas de los demás. ¿No cree que tal vez ha llegado el momento de reconocer que tan poco valor tiene su bando como puede tenerlo el mío?
El Tombo,
el Talp.
El Talp.
Thomas Alfredson, sí. 2011, amb Gary Oldman de protagonista, i basada en una novel·la, John le Carré. M'encanta com acaba el Topo de Gary Oldman amb una cançó de Julio Iglesias. És com acaba la pel·lícula, una versió en francès de la Mea, la cançó de Chastenet, la canta Julio Iglesias a l'Olimpia en francès.
En francès,
sí, sí, en directe a l'Olimpia, i aquella cançó la va agafar per tancar la pel·lícula d'una manera molt romàntica, però és una pel·lícula gens romàntica, en aquest sentit, és John le Carré pur i dur, és allò, la fredor de l'espionatge de la Guerra Freda, no? I aquesta espionatge on, òbviament, és un espionatge mesclat en contra espionatge, perquè és constantment com revertir les mentides de l'altre bàndol, no? I com enganyar-los també contínuament, no? I en aquest cas, un Smiley, George Smiley, que és el protagonista, el Gary Oldman, un espia ja cansat, ja més... que està una miqueta passant de tot, no? I que la seva vida revifa amb una missió que l'encarrega el cap de l'MI6, en aquest cas, que és trobar el Talp, que està a l'organització en les més altes esferes. I a partir d'aquí és una miqueta d'examinar aquestes relacions entre les altes esferes i espies que han estat treballant durant dècades junts, quin d'ells està realment treballant per als russos. És una pel·lícula britànica, és una novel·la britànica, però estem parlant del bàndol occidental contra, diguéssim, el bàndol comunista, i com també les mentides, en aquest cas, són mentides professionals, la seva professió és mentir, no? I com també les mentides van ofegant la humanitat d'uns personatges que es deuen 100% a la seva missió, i on les seves vides personals realment acaben sent gairebé anecdòtiques o gairebé reduïdes al zero, perquè la seva vida és ser espia, i per tant no hi ha res més que la mare pàtria, diguéssim, pugui acceptar, no? I són personatges que s'han quedat amb una humanitat molt, molt allò, paupèrrima, no? I anem veient amb aquest personatge de Gary Oldman, magnífic. És un personatge, el George Smiley, important entre les novel·les de John le Carré, que també dècades abans Alec Guinness, en la seva etapa final per la televisió, va interpretar també magníficament, i són diguéssim una miqueta el perfil de l'espionatge més gris.
Però, de tota manera, a veure, avui dediquem bona part del programa del No hi som per festes a la mentida, i pensava, és que la mentida és necessària, si no, què seria de la màgia? No?
La il·lusió, clar.
Sí, la il·lusió i el pensador, això sí.
I el cinema, com dèiem, vull dir, el cinema també és mentida, és màgia, Méliès, per exemple.
Però últimament estan tirant molt de basat en fets reals.
Uf, ja.
I documental.
Bueno, o sigui, és que tendim cap a buscar tot això, no? I ja fa dècades, no?
La identificació.
El cinema verité i tal, però ara ja estem tendint molt a aquesta cosa molt de compartimentar també tot i que tot sigui molt basat en tal. I per tant, jo crec que estem parlant també certa facilitat per mentir a nivell més il·lusori, no? Que ens menteixin també a vegades, sobretot al cinema o als espectacles, és agradable, perquè quan es revela una miqueta la mentida o el truc, hi ha una gratificació, no? És allò del com t'enganyen els directors de cinema tipus Hitchcock, no? Amb les seves anades i tornades argumentals, doncs. Jo crec que també estem parlant certa apreciació cap a la mentida més lúdica, direm-ne d'alguna manera.
Mira, no sé si és lúdica o no, però hauríem de trobar la manera de definir què és una petita gran mentida.
Que estàs fabulosa. Gràcies. Hola, Jackie, me alegro de verte. Es una comedia, no nos cae bien.
Hola, Maddie. ¿Has visto a Justin por aquí?
Creo que acaba de pasar corriendo.
¿Hacia allí?
¿Sigue en pie lo de la cata de vinos en vuestra casa?
Sí, sí, te enviaré un email.
Vale.
No sé dónde está, sigue.
Oh, está con Chloe, estará bien.
¡Hola, Renata! ¡Hola, hola!
Me alegro de verte.
Estás adorable.
Muchísimas gracias. Esta es Jen Chapman, es nueva aquí.
Hola.
Bienvenido.
És la veu de Michael Kiwanuka, que és qui va fer el tema central.
Una cançó.
O el, sí, diguéssim, el leitmotiv, la cançó de la sèrie.
El tema principal, el tema d'obertura. Sí,
Con Little Heart, per presentar i per parlar de Big Little Lies, perquè aquesta sí que és un tipus de mentida que jo crec que cada dia va circulant per aquests mons, que marxa primer d'un sopar.
Uf.
És el que primer rep, i després hi ha periòdicament tots els que van marxant.
Mai se'l van donar un sopar. I és una miqueta això, no? Aquí tenim una societat, en aquest cas a Monterrey, Califòrnia, un poble molt pijo, de gent de renta molt, per capita molt alta, de dones i molt potents a nivell també professional, que tenen un cercle social molt tancat en quant a les aquí permeten formar part o no, no? I vas veient aquesta societat a partir de que tot es trenca amb un assassinat, diguéssim, o una mort, que hem de descobrir què ha passat, doncs que aquestes persones potser no es porten tan bé entre elles, no? I que aquí hi ha un ambient acumulat d'aquestes petites mentides, aquí ve el Big Little Lies, que quan s'acumulen, doncs es fan tan gran com el nas del Pinocho i allò acaba patant d'alguna manera o altra. Val la pena aquesta Big Little Lies. Mira, parlant del nas del Pinocho, diguéssim que el nas de Nicole Kidman fa al revés que el del Pinocho.
Sí,
va, es van coincidir.
Sí, hi ha unes quantes que van així. Bé, escolta'm, abans de que vinguin els serveis informatius explicant-nos què passa pel món, recordem una pel·lícula imprescindible en el món de la mentida.
Les estoy muy agradecido, pero tengo que irme. ¡Ah! ¡Oh!
No podrá ir a ninguna parte con esa pierna.
Pues tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West Bend para una pandilla. Me he retrasado un poco la liquidación y creen que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las 4 para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán.
Pues dese por muerto, ya son las 4.
Les daré a usted y a su amigo $100 si lo entregan por mí.
No sé.
Hem escoltat un fragment de la pel·lícula The Sting, El cop, el golpe, protagonitzada per Paul Newman i Robert Redford. Clar, però jo no podia, o sigui, jo vaig començar a gravar aquesta cançó pel programa d'avui i dic, no me'n puc estar, és que em venia al cap aquesta altra versió.
M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors.
Aquí sí.
Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Un home que és timador, però quan m'estima no em tima ni un no. Te'n tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos dels meus tres i ves per un 3 i 2, ja no hi som.
És més, jo crec que actualment al final del Telenotícies hauria d'haver-hi una apartat que fos M'enamoren els timadors.
Estaria molt bé.
I fer un retrat del timador del dia, perquè cada dia n'hi ha un o altre. I la Núria Feliu, doncs mira, corregi uns calorets, per cert, si la Núria ens escolta o algú que sigui proper a ella, una abraçada ben forta i que vagi bé la recuperació.
Bé,
el tema del golpe era un rescat d'un clàssic de Scott Joplin,
sí,
de l'època del Ragtime.
El Ragtime, aquesta pel·lícula, en 73, és l'estrena de la pel·lícula, George Roy Hill, el director, va posar de moda de nou la música Ragtime, no?
Uh-huh.
I ha quedat associada al golpe, però realment, en realitat, va fer una operació de ressuscitar, era una música que estava gairebé defenestrada i amb el golpe, mira, i ara està sonant a un anunci d'una companyia de begudes energètiques.
Aleshores, gran pel·lícula, no?
Sí, gran pel·lícula, gran comèdia, ja ho deia la Núria Feliu, no? Els timadors, aquí estem parlant d'una pel·lícula de timadors, i escoltàvem un dels timos inicials, el timo diguéssim, seria el negoci de la mentida, no?, una miqueta.
Bé, ara esperem que no ens diguin mentides, i confiem en que no, perquè els serveis informatius no estan aquí per mentir. Nosaltres deixem que ells ens expliquin unes veritats, diguéssim, del que passa actualment, i després de l'actualització tornarem aquí amb més No hi som per festes. Fins ara!
A RAC 1, No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Endavant, informatius.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bon, són les 10. L'operació tornada del pont del Pilar arriba al seu punt final i ara ja queden poques retencions. A aquesta hora només hi ha mig quilòmetre de circulació intensa a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona. Des de les 12 del migdia fins les 8 del vespre han tornat a Barcelona 180.000 vehicles. Això és el 65% dels 275.000 previstos fins que acabi el dia. Aquesta xifra representa un 18% menys respecte al mateix dia del 2019. Els catalans s'acomiadaran divendres de la majoria de restriccions per la pandèmia. L'aforament torna al 100% a bars i restaurants, a la cultura, a les universitats i a les fires i congressos. Ho ha anunciat aquesta tarda en una compareixença des del Palau de la Generalitat el president Pere Aragonès, que ha dit que és un pas molt important que ens apropa cada cop més a la vella normalitat.
Les dades epidemiològiques de la Covid-19 ens permeten avui fer un pas molt important per recuperar el dia a dia, per apropar-nos al màxim possible a la situació de prepandèmia. Amb tota la prudència, per tant, sent molt conscients d'aquesta necessitat de ser sempre prudents, fem un pas molt important per mica en mica anar sortint de l'excepció i de l'anomalia que ha estat forçada pel coronavirus.
Aragonès celebra la millora de les xifres de la pandèmia, que ha estat possible, diu, gràcies a la vacunació. El que caldrà mantenir encara, però, serà la mascareta als espais interiors. Bars i restaurants recuperen el seu horari habitual i ja no hi haurà distància mínima entre taules ni el màxim de 10 comensals. On es manté de moment el 70% de l'aforament és als locals d'oci nocturn que van obrir la setmana passada i els concerts amb la gent a peu dret. En l'àmbit esportiu també s'aixequen restriccions, a Gerard Ballera.
Si torna al 100% d'aforament als recintes esportius a l'aire lliure, el Barça, per tant, tindrà permís per obrir el Camp Nou a tot el públic per al partit d'aquest diumenge contra el València, el primer de tres duels consecutius a l'estadi en només una setmana i que acabarà amb el Clàssic contra el Real Madrid el diumenge 24 d'octubre. L'Espanyol té el pròxim partit a l'RCD Stadium dilluns contra el Cádiz, mentre que a segona el Girona podrà reobrir tot l'aforament de Montilivi per rebre aquest dissabte l'Osca. En el cas dels esdeveniments esportius en espai tancats, l'aforament permès serà del 80%, tal com es va acordar amb la resta de comunitats autònomes en el Consell Interterritorial del Govern espanyol.
Pel que fa a l'aixecament de restriccions al món de la cultura, des del sector teatral ho celebren, sobretot ara que arrenca la temporada de tardor. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la DETCA, Isabel Vidal, agraeix al públic que hagi assistit al teatre durant la pandèmia, malgrat tots els obstacles. Són declaracions a RAC1.
Entrem en temporada alta i, per tant, la mesura arriba en el moment idoni. Només volem donar les gràcies al sector per la resistència, per la coordinació, per la generositat, a l'administració per haver-nos entès, tot i les discussions, en moments més complicats i, en definitiva, al públic, no?, que ens han fet confiança i que continuen assistint a una cartellera potent.
Les sales de concerts, de la seva banda, recorden l'impacte que ha deixat la pandèmia en el sector i es reivindiquen com un entorn segur. Ho diu a RAC1 la presidenta de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Carmen Zapata.
Sobretot en un entorn com el de les sales, en el que no hi ha una butaca preassignada i, per tant, la gent està dempeus i per això es garanteix un entorn segur amb les proves que s'estan demanant del certificat de vacunació o bé una PCR o un test ràpid en els llocs homologats.
Als cinemes l'aforament complet arriba a temps pels últims dies del Festival de Sitges i també el Festival Inèdit de Barcelona, que comença el 28 d'octubre. El director del festival, Oriol Altell, celebra a RAC1 que es puguin omplir tots els seients, però avisa que encara falten detalls per conèixer.
crec que si això, aquesta normativa és així, vol dir que ho veuen segur de fer. Només llegir la lletra petita, suposo que tothom haurà d'anar amb la màscara posada i no sé si haurem de prendre temperatures o no. Encara no ho sé, no he tingut temps de mirar-m'ho.
En tots els espais, la mascareta serà obligatòria. L'opció de la ràpida es queda a les portes del 20% de la consulta sobre el nom del poble que calia per ser vinculant. 2.250 persones han optat per canviar el nom del municipi de Sant Carles a la Ràpita, el Montsià, i 1.045 per deixar-la com està. Ha votat a la consulta el 26% del cens. Ara el futur del nom queda en mans del ple municipal, que haurà de decidir si tira endavant el canvi de nom com vol Esquerra o manté l'actual. I a l'illa de la Palma la lava continua imparable. Això ha fet que s'hagin hagut d'evacuar 700 persones de la zona de la laguna. Des de les 2 del migdia fins a les 7 de la tarda, els evacuats han pogut treure les seves pertinences de casa. Les autoritats han habilitat espais perquè els afectats puguin guardar tot el que han salvat en poliesportius i també en naus industrials. Els experts no s'atreveixen a dir encara quin serà el comportament del volcà a partir d'ara ni quan acabarà l'erupció. I ara els esports amb Gerard Ballera.
Es porten en directe en joc aquesta hora alguns partits de classificació pel Mundial de Qatar. El grup de la selecció espanyola, Suècia, guanya per 1-0 contra Grècia. A falta de mitja hora pel final, amb aquest resultat, Suècia seria líder del grup amb 2 punts més que Espanya. A falta de 2 jornades, en l'última s'enfrontarien entre ells. A més, Dinamarca té la possibilitat de classificar-se pel Mundial aquesta mateixa nit. Necessita com a mínim igualar el resultat d'Escòcia. Al primer quart d'hora de la segona part, Dinamarca 1, Àustria 0 i Illes Fèroe 0, Escòcia 0. Andorra també busca la seva primera victòria com a visitant en partit oficial i de moment al segon temps guanya per 0-2 al camp de San Marino. I Anglaterra empata a 1 davant Hongria durant el partit. Per cert, ultres hongaresos s'han barallat amb la policia anglesa a l'estadi de Wembley. També està jugant aquesta hora la selecció espanyola sub-21. A l'Equador de la segona part guanya 3-0 contra Irlanda del Nord en partit de classificació per l'europeu. El blaugrana Nico González és a la banqueta, mentre que els jugadors de l'Espanyol Nico Melamed i Joan García han estat els dos descartats. En tennis, és a punt de començar el partit de 700 de final del Masters 1000 d'Indian Wells entre el català Albert Ramos i el georgià Basilashvili. Ha començat ara fa pocs minuts el partit que enfronta Pablo Carreño contra el Ruf Khachanov. De moment domina Khachanov per 3-0 en el primer set. I en handbol, el Barça s'ha imposat al Granollers per 34-40 en un partit ajornat de la 5a jornada de la Sobal. Els blaugranes són líders amb 5 victòries en 5 partits, mentre que els granollerins són 5ens, amb 3 triomfs i 2 derrotes.
I el temps, les temperatures tornaran a baixar clarament aquesta nit, amb mínimes que estaran per sota dels 15 graus a la costa i es mouran entre els 5 i els 10 a les comarques interiors, on no es descarten algunes boires. Demà predominarà el sol a gran part del país. Bufaran el mestral i la tramuntana i les temperatures diurnes clarament baixaran.
A RAC 1 no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
¿Quién eres?
Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas.
¿Y quién soy yo?
El protagonista.
Nada era real.
Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños, pero en mi mundo tú no tienes nada que temer.
Buscant la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que ara hem recordat amb aquest fragment de la seva banda sonora, em vaig quedar bastant impactat perquè no recordava que Philip Glass havia treballat la banda sonora de la pel·lícula, i alhora també vaig pensar, dic, però si era Calcalà a la de Pouacazzi, o sigui, o sigui, era gairebé idèntica a Pouacazzi.
És allò que repeteixen, no?
Una els passa a molts, Michael Nyman també anava
repetint. Sí, veritat. Era una època on Philip Glass treballava bastant, ara ja no a nivell de pel·lícules, eh?
És, no, és ara... molt gran, em sembla que està la cosa ja una mica apurada, eh?
Però si l'any 98... tornem amb Jim Carrey, però aquí ja entrant una miqueta a la seva etapa més dramàtica. Tot el món es va quedar una miqueta aturat, no?, al veure Jim Carrey capaç de ser un gran actor dramàtic amb una pel·lícula de Peter Weir, gran director, per exemple, també d'Único Testigo, una pel·lícula que tenim a la llista també, per si parlem d'aquesta pel·lícula avui,
mentida,
i con ella en el fons és l'única persona honesta, no?, d'aquella pel·lícula, perquè és l'únic que ell viu la seva vida normal. A més, veiem una persona bastant simpàtica que no tendeix a mentir, però va descobrint a poc que hi ha alguna cosa estranya en la seva vida, i resulta, com ja sabem, que tota la seva vida és un programa de televisió, és un gran reality show, i tot al fons és una gran mentida, no? I aquí està, m'ha agradat molt aquesta per final de la pel·lícula, aquest discurs de Ed Harris, que és el creador del programa, una figura gairebé un déu, no? Perquè clar, ell és capaç, i a més està en una, diguéssim, com ho diríem, saciat de poder, no? Té tant poder, no?, que està una miqueta, ja es pensa que és un déu, no?, el déu d'aquest món que ha creat, i li diu, si surts, si escapes d'això, el món que veuràs ja està ple de mentides, de gent que et mentirà, que t'enganyarà. Total, millor viure aquí on estaràs protegit per mi, no? I al final és aquesta cosa de on estem millors, no? I si, fins a quin punt tot és una gran mentida, no? Que seria una miqueta també una de les reflexions de la pel·lícula, no? Fins a quin punt
víctimes
d'un muntatge, o fins a quin punt les nostres decisions estan condicionades per això, també, no? Si som lliures, al fons, de triar el que fem, no? I és una miqueta també el que va descobrint el Truman a mesura que descobreix que la seva vida és una mentida, un show, que també és el show de la tele, també és això, una gran mentida, i també, a més, a nivell referència o reflexió dels mitjans, no? Realities, no? I era una pel·lícula que va arribar a una època on es començava a elaborar els grans hermanos, sí, a les televisions, fins a quin punt el que s'anomenava reality TV eren realment programes de realitat, o estava també manipulat o enganyat, no? Fins a quin punt realment tot el que veiem realment està manipulat, és una mentida. També això reflexionava una pel·lícula que jo crec que és, potser a la, si la veuen gent més jove que potser no tenen referents televisius, es pot quedar estranya, però jo crec que és més vigent que mai, no? Perquè al final, yeah, també les xarxes socials han convertit la vida de moltes persones anònimes en realities.
Bueno, jo que deia abans amb l'autor de Error 404, hi ha gent que viu dins del...
Clar.
De tot el que passa al seu...
I era una pel·lícula, no?, profètica en aquest sentit, realment.
Ja. Yeah. Mm-hmm. Doncs el show de Truman, un altre que si no l'heu vist us el recomano, perquè té molt tema que ens pot vincular a l'actualitat. I en canvi aquest altre, he de confessar que no l'he vist, no tinc ni idea de què va.
He dit una cosa que no era. He dit una cosa que no era. ¿Cuál es la palabra? No hay una palabra, no existe. Yo lo he inventado. Ahora verás. Jim, soy negro.
Lo sabía.
Tienes la piel más clara, pero se te nota.
Me encanta tener un amigo negro.
¿Y a mí?
Soy esquimal.
Fantástico.
Nunca había visto un negro esquimal.
Era l'època en què hi havia aquestes coses, aquests breaks de Tivo Queen i Lailo.
Lailo,
que formava part de la banda sonora d'aquesta
pel·lícula.
De
la pel·lícula, que és aquesta cançó, Mr. Bruce, que jo crec que han muntat molts trailers,
sí,
amb aquesta cançó. És com, bueno, dona per jugar bastant. És una pel·lícula de Ricky Gervais, el còmic britànic, el comunista britànic, famós per crear The Office, l'edició britànica, també Extras, gran personatge o còmic que sempre té una visió, en aquest cas, molt poc políticament correcta, no? Escoltava aquest clip, però també molt cínica. I en aquest cas és una pel·lícula dirigida per ell, juntament amb Matthew Robinson, escrita per ell, que es diu Increïble però falso, The Invention of Lying, que en anglès, per tant, la invenció de la mentida. I és com una realitat alternativa, és un món on ens descobreixen que ningú menteix en aquest món. Cap humà té l'habilitat de mentir. Llavors, anem veient la pel·lícula i tothom és massa honest, no? I té cites i diu, ja només comença, diu, faré la cita amb tu, però és que no m'agrades perquè ets gras, tal, no tens feina.
Mira.
Tothom es manté. I ningú, ell és guionista, però com que no existeix la ficció, les pel·lícules són directament coses recitades als llibres d'història. I ella està especialitat en el segle XIV i escriu pel·lícules sobre el que va passar al segle XIV. Però, clar, és un món insults, no? Però És el món que funciona amb aquestes normes i tothom està feliç dintre d'aquest món. Ell perd la feina i a més i necessita un cop un dia treure diners i té una epifania i se li creuen els cables al seu cervell d'humà que no sap mentir en aquest món i s'inventa la mentida i diu, vull treure $800. Tens $300 al compte? Diu, no, no, tinc $800. Mm. Ah, sí, tens $800. I ho treu. Llavors a partir d'aquí descobreix que és l'única persona en el món amb la habilitat de mentir. Clar, comença a jugar al seu favor, no? Troba una noia que li agrada, diu, si no fem l'amor, el món s'acaba demà, i diu, pues fem-ho ja. Tot això a nivell de còmic, no? I la pel·lícula és molt divertida, però llavors va canviant i el gran Ricky Gervais comença a fer una reflexió bastant trista de l'existència de la vida i sobretot el paper de la religió en les nostres societats, perquè arriba un moment que ell, amb aquesta capacitat de mentir, consola la seva mare que està a punt de morir i que té por, no?, a la mort, perquè com que tothom, ningú menteix, en aquest món està assumit que doncs passarem a una foscor total i que la vida s'acaba quan et mors, no? I ell, per consolar aquesta mare, comença a mentir i crea una mentida que és que hi haurà una vida després de la mort, que hi ha una persona omnipotent que ens cuida tots a més enllà, i comença a inventar-se la religió. I llavors, que aquí també hi ha una reflexió de fins a quin punt també les religions són grans mentides. Ell és un ateu confés, el Ricky Gervais, sempre molt defensor de destrossar, diguéssim, els cànons religiosos, i és una comèdia que començaria així com a comèdia més de més estil mentidós compulsivo, de situacions, no?, i de portar això a l'extrem a nivell més còmic, però té aquest rerefons també de reflexió bastant interessant, que inclús si t'agafa una miqueta girat la pel·lícula et deixa tocat, eh?
M'has fet pensar que possiblement aquesta pel·lícula va generar també el nucli o el principi de la sèrie Afterlife.
Sí, és que és la, la personalitat de Ricky Gervais, yeah, porta molt a parlar aquests temes, no? I això destaco molt el seu ateisme, en el sentit que ell és molt... A Twitter també és molt defensor d'això i a la mínima que pot també fa reflexions o ataca certa religió per això, i això transporta també els seus guions, no? I en aquesta pel·lícula està bastant clar, una pel·lícula que no va acabar de quallar a nivell de públic, però jo crec que és aquelles que si descobreixes més tard té alguna cosa especial que ens, et fa reflexionar i és bastant recomanable. Aquesta, increïble però falso, el típic títol que amb el doblatge per una miqueta The Invention of Lying, l'home que va inventar la mentida, no?
Bé, hi ha una pel·lícula que quan va aparèixer tothom va dir, cram, quina història més divertida, no?
Debo confesar que no soy Emily Kimberly, la hija de Dwayne y Alma Kimberly. No lo soy.
Soy Edward Kimberly, el hermano vengador de mi hermana Antea.
¡La madre que lo parió!
¡Es un tío!
Edward Kimberly, que finalmente ha reivindicado el buen nombre de su hermano.
Que, no sé si recordeu a Christopher Cross fent tema central d'Arthur.
Ah, bueno, també, sí.
D'Arthur. I de l'època d'aquest tipus de pel·lículetes. Bé, Tutsi. Dustin Hoffman.
Tutsi.
Transvestint-se.
És una pel·lícula...
Tenia molts alts i baixos. Sidney Pollock feia un paper...
I era, de fet, el director de la pel·lícula, i era el seu representant, i li deia, mira, és que ningú et contractarà. I és un actor d'aquests que de Nova York, intentant entrar al teatre, però que òbviament ha de treballar de cambrer i que està fart de tot això, no? I al final, davant de la prova d'un paper, d'una soap opera, d'un col·laborat d'aquests de televisió clàssics de tota vida, decideix presentar-se a un paper femení i fer-se passar per dona, per una actriu. Per tant, aquí el concepte seria mentir per treballar. Hem mentit alguna vegada per aconseguir una feina?
Sí, però aquí hi ha un altre tema, que és que tu menteixes i ets protagonista d'un col·laborador de televisió amb un èxit brutal.
Clar, clar, i ho peta tant que tothom estima aquesta nova actriu.
Clar. I
clar, però com totes les mentides es van fent grosses, i tornem al Pinocho, però totes les mentides es van fent grosses fins que no ja té més remei que revelar-ho. Ho revela l'antena diguéssim, posant-se dintre de la trama, no? I que el seu personatge femení, com que és un col·laborador d'aquests estranys, doncs mira, de repente descobreix que és un home. Però bé, en el fons, clar, després aquí, aquesta és una pel·lícula que amb una, aquesta trama, tal qual, jo crec que ara seria bastant problemàtica, no? Ja, en el sentit que sí que és veritat que hi ha una lectura, es pot ser una lectura més feminista, que no faré jo perquè tampoc sóc expert en el tema, però que és veritat que aquí al final també està vestint-se de dona, traient la feina a actrius que haurien de fer aquest paper, no? Llavors, sí que és veritat que dius aquí no és molt lícit el que acaba de fer
i deixant bocabodats a la família, a un amant que tenia, bueno, a un aspirant amant i tot això.
És una pel·lícula... el realitzador que quan descobreix diu, ara entiendo por qué no me la ligué.
No.
Sí, em rebutjava, diguéssim.
Però és una pel·lícula que em va llit bé, o sigui, si la veiéssim ara... Tot, sí.
Jo crec que no, precisament per aquests temes que deia, però sí que és veritat que a nivell de pel·lícula, jo potser l'últim que vaig veure va ser fa 2 o 3 anys, a nivell de pel·lícula funciona, sí, perquè és el que és, una pel·lícula amb bolics, només treballa molt bé el tema de davant i darrere les càmeres, en el sentit de com també la televisió i la ficció és una gran mentida, i tot això forma part del show business, i parla de temes que són interessants i divertits, i la pel·lícula en si mateixa és divertida, però sí que és cert que... No és molt lícit, això és així, el que fa el gran mentider de Dustin Hoffman no és gens lícit i jo crec que avui mateix no passaria la prova del cotó.
Bé, hi ha una pel·lícula que pel títol vaig dir, Guillem, m'agradaria que la comentéssim.
¿Vas a contestarme?
Sí. No, por favor, no hagas.
¿Por qué no?
Por favor, no lo hagas.
¿Por qué no? No hagas. Solo quiero hacerte unas preguntas como ¿por qué grabas a mujeres hablando de sexo? ¿Por qué lo haces?
Déjame.
¿Puedes decírmelo? Vamos, contéstame.
No creo que este cambio de papeles sea muy interesante.
Pues yo sí. Dime por qué, Graham. ¿Por qué?
Tupsi era una pel·li dels 80 i aquesta també, no?
Sí, 89. És al final de la dècada. Sexo, mentiras y cintas de vídeo.
Sí. Steve Soderbergh,
que ho va patar amb aquesta pel·lícula. És la pel·lícula que inicia el moviment indie als Estats Units, del cinema independent que comença a arrasar en premis internacionals. Aquesta pel·lícula es va portar a Palma d'Or al Festival de Cannes, va ser un fenomen també a Sundance, i inicia una nova generació de directors on inclourien, per exemple, els germans Coen o el Quentin Tarantino, que arriben des d'aquest panorama més de fora del sistema, amb pel·lícules més artístiques en el sentit més autoral de la paraula, o en el sentit més, en aquest cas és una pel·lícula molt de guió, no? I de personatges, i on el que és important són els diàlegs entre aquest grup de 4 personatges que interactuen a partir de l'arribada a la ciutat, en aquest cas on viuen els protagonistes, que és Baton Rouge, d'un antic company de la universitat d'un dels protagonistes, que és un advocat. Tornem també als advocats experts en mentir, no? I com això va destrossar una miqueta, es va infiltrant en la relació personal d'aquest advocat amb la seva dona, que és l'Annie McDowell, i amb el protagonista, el James Spader, que comença una relació amb la dona, també amb la germana de la dona, que resulta que està la germana de la dona amb el marit de l'Annie McDowell. Per tant, aquests 4 estan embolicats d'una manera o altra en si mateixos, amb les conseqüents, òbviament, mentides que s'han d'elaborar, no? I que han de mantenir per seguir amb els seus secrets, i unes cintes de vídeo que són el que fa el James Spader, que ell es dedica, té un fetitx, que és gravar amb videocassets a dones parlant de sexe. I després anem sabent que és el que ell, és l'única manera que té ell d'excitar-se perquè és impotent. I anem descobrint que és a través també d'un trauma que amb la seva ex-dona, o no, la seva dona, que es va morir, la seva relació es va fastidiar per les seves mentides compulsives, no? I era un mentider compulsiu, com el títol de la pel·lícula Jim Carrey, que això va anar podrint una miqueta la seva relació. Pel·lícula de diàlegs, pel·lícula de converses molt intenses, on les mentides formen part de la manera d'actuar els personatges.
Doncs mira, al contrari del que dèiem de Tutsi, jo crec que aquesta és una pel·lícula que si la veus ara, li trobes certes implicacions o certes coincidències en el món relacional actual. Potser es van avançar en el seu temps.
Sí, era una pel·lícula en aquest sentit potser també bastant bermaniana, no? Però des del punt de vista més nord-americà, de pel·lícules d'aquestes, o inclús de John Cassavetes, no? Aquest estil, de pel·lícules que s'atreveixen a través del diàleg, de destrossar una miqueta les vides dels seus personatges, i com tots, al fons, no, les nostres vides, doncs tenim desitjos, tenim coses que no acaben de sortir a la superfície, i que, bueno, si un dia ens dediquéssim a fer allò un Virginia Woolf i començar a dir-nos tot, doncs potser acabaríem bastant malament.
Acabarem immersos en un bosc, el bosc de la mentida.
Des del dia en què nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este lugar intacto.
Que es diu en castellà de no sé què, dolor, intriga, no, intriga i dolor de barriga, la primera paraula no recordo mai quina. Ai, és
no.
Fervor, intriga, no, suspensa, intriga i dolor de barriga.
Suspensa, intriga i dolor de barriga.
Potser sí que era això. Bé, aquesta pel·lícula es diu El Bosque, The Village,
The Village en anglès,
la original, i és d'un director també aclamadíssim, no?
M. Night Shyamalan, jo diria que és un dels...
M. Night, tal com ho has dit,
M. Night Shyamalan.
Em recordaves una mica El Chiquito de la Calzada.
M. Night Shyamalan, sí.
Sí.
Bé. Però sí, sí, és un nom particular, ascendència índia però criat a Filadèlfia. Director que és un dels grans mentiders del cinema, no? En el sentit, en l'escola més hitchcockiana. Ell seria un deixeble bastant confès de Hitchcock, amb les seves pel·lícules que tenen molts girs, molts enganys, moltes mentides.
Sí, l'última és aquesta de... sí, de gent que va a la platja i
sí,
fa...
Sí, sí, Old, aquí es deia Tiempo. En versió original Old, aquí Tiempo. Sí, que arriba a una platja i comencen a tots amb la llei.
Sí, comencen a tenir un problema gran.
S'accelera, diguéssim, el ritme de creixement.
Una pel·lícula bastant pandèmica.
Sí, 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 molt dels temps actuals. Ell era el gran, és el gran mentider del cinema actual, en quan sempre ha tingut aquella capacitat de fer un final sorprenent que tothom deixa bocabadat. Des del Sexto Sentido té aquesta fama. I El Bosque, el 2004, és també una culminació d'aquesta gran fama, d'aquest Shyamalan més espectacular. És una sèrie, una pel·lícula molt, molt Shyamalan, que ens portava la història d'un poble, aparentment del segle XVIII, XVII, que estaven tots atemorits d'una espècie de criatures que viuen al bosc i que apareixien de tant en quant, i que era una miqueta com marcaven els límits d'aquesta societat que vèiem, aparentment, doncs, de la seva època i tal, no? I es revelava al final... Estem parlant d'una pel·lícula del 2004, jo crec que podem fer spoilers i més si parlem d'aquest tema.
Sí, se'n fan de les rituals també.
Que tot era una gran mentida i que aquest poble no era el segle XVII ni el segle XVIII, sinó que estava al contemporani, el 2004, i tots els seus habitants havien estat enganyats pels caps d'aquest poble, que en veritat havien descobrir, i descobrim en la pel·lícula, que eren gent que els 70, molt hippies ells, doncs van quedar desencantats amb la societat moderna i van crear una ciutat antiga, per entendre seria una mica esperit Amish, no?
Sí, sí, ara estava pensant sí. en Witness,
Único
Testigo.
Però clar, en veritat, no són com els Amish, que sí que porten des de l'època que ja es van quedar allà, no han evolucionat i s'han quedat allà, sinó que aquests voluntàriament van crear una societat petita, controlada per ells, controlada a partir d'una mentida, que és, hi ha unes criatures salvatges que et poden matar, i no és cert, totes són ells mateixos que les creen, i que per tant és una manera de controlar la seva població i que no surtin d'aquell petit territori perquè no volguen que vagin a la resta de la societat contemporània, no? Per tant, la mentida social, la mentida com a estructura social per construir una societat enganyada, no? I fins a quin punt també sí, és allò de... Seria una miqueta de Matrix, no? Al fons, vivim enganyats, on vivim? Vivim en una simulació, fins a quin punt controlem la nostra vida, seria una miqueta també aquesta enginyeria social a través de la mentida.
Guillem Ifemarí, moltes gràcies per acompanyar-nos
a tu, home,
a passar aquesta tarda amb les mentides.
Encantat de fitxar el dia festiu.
Què millor que treballar un dia de festa?
Home, ja estem acostumats, ja no ens queixarem a aquesta alçada de la vida.
D'aquí un instant parlem amb Joan Julivert d'un llibre que parla de la mentida, concretament del poder de la mentida.
A RAC1, no hi som per festes. Amb Jordi Beltrán. Diumenge.
Diumenge 28 de novembre torna la mítica Jean Boen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanboen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno d'home o de dona. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Ravik, Hyundai i Coca-Cola. Diumenge 28 de novembre, corre la Jean Boen.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan et diguin gira a l'esquerra i tu giris a la teva altra esquerra, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
Direxis Tuxal.
CaixaBank.
Mizuno.
Fiat Assegurances.
Xarxa Fort de Catalunya.
I Torrons Vicenç us convida a participar a la 6a cursa de RAC 1 a Badalona. El diumenge 31 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres per 5.000 participants corrent pel passeig marítim i al centre de Badalona.
Seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Inscriviu-vos.
Corre, Jou! Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta...
Cursa!